Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja tenim nou preu de la legislatura. L'argument d'Esquerra és el del dèficit fiscal. Un argument que comparteixen totes les forces independentistes i que, segons sembla, compta amb el suport de les principals organitzacions empresarials catalanes. La veritat és que l'independentisme català mai ha ocultat que un dels seus objectius és aconseguir un règim fiscal propi. Tant és així que aquesta era una de les condicions del pacte de legislatura que ha portat a Pedro Sánchez al Palau de la Moncloa. Sánchez i els seus ministres podran esgrimir tots els contraarguments que consideren adequats i raonables per donar la imatge, almenys en públic, que no estan disposats a negociar de manera unilateral amb Esquerra Republicana. Però no és menys cert que l'independentisme reclama un sistema propi per Catalunya i no està disposat a acceptar un no com a resposta. Al full de ruta d'Esquerra hi ha dues idees base. Pedro Sánchez necessita els seus vots i sembla disposat a qualsevol cosa, i parlar de la butxaca dels catalans doncs funciona. És a dir, els republicans descarten de facto el referèndum independentista perquè s'ha que és impossible i poc creïble ara mateix. Tot i això, creuen que recuperar el famós Espanya ens roba els situa a la centralitat i els pot diferenciar d'un PSC pendent del que digui el Ferraz, que és el PSOE a Madrid. És clar que el preu de la legislatura ha augmentat en poques hores, i si tenim en compte més que la llei d'amnistia encara no ha rebut el sí definitiu, doncs encara aquesta ofensiva pot anar més les pròximes setmanes. Bona tarda, sóc Carlos Losada, com cada dia a aquesta hora, avui en companyia de la Mar Puerto. Mar, molt bona tarda.
Bona tarda.
Repassem notícies d'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Unes notícies com aquestes.
Comencem explicant que 8 persones han estat detingudes per la Policia Nacional en un operatiu europeu contra l'explotació sexual infantil. Hi ha 2 arrestats a Barcelona, 2 més a Madrid i 5 a Alacant, Ciutat Real, Gran Canària i Tenerife. I malauradament hem d'informar que el conductor d'un turisme ha mort en una col·lisió frontal amb una altra a la C-25 a Sant Sadurní d'Osormort. 2 persones més han resultat també ferides de poca gravetat i han estat traslladades a l'hospital. I parlem de que l'índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya ha caigut un 1,8% en comparació al mateix mes del 2023, segons l'IDESCAT. Aquest descens es deu principalment als productes no alimentaris, mentre que a l'alimentació el descens ha estat molt menor. I també hem d'explicar que IRSI Caixa, el Centre de Recerca en Sanitat Animal de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, i el Barcelona Supercomputing Center, han desenvolupat 2 noves candidates a vacuna contra la Covid-19. Aquestes es basen en 2 versions mutades de la proteïna S del SARS-CoV-2, les quals s'han mostrat efectives a models preclínics i estan optimitzades a nivell de producció. I avui acabem explicant que ha començat enguany l'edició número 41 del concurs de Globus Mercat del Ram, amb la participació de 25 equips d'arreu del món. La prova més emblemàtica arribarà en dissabte i guanyarà l'equip que sobrevoli més a prop del campanar de l'Ajuntament.
Gràcies, Mar. Notícies d'un dijous marcat pel cel mig enterbolit arreu de Catalunya. No plou, les temperatures de primavera com l'estació que estem a hores d'ara. Aquesta setmana acabarà amb alguns canvis. Demà divendres, per exemple, vindrà marcat per una pujada de temperatures que situarà les màximes al migdia entre els 22 i 27 graus a les comarques de l'interior i més frenades quan més a prop del mar. El cel es mantindrà enterbolit pel pas de núvols alts i també pel pols en suspensió. Temperatures, com deia, amunt i la pluja que no farà aparició. Sortim a les carteres, xarxa viària, com està a hores d'ara? Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hem de destacar algunes incidències que dificulten la circulació. La C-12 està tallada a Tortosa en tots 2 sentits per una manifestació d'autopista. Té 7,2 km d'intensitat a la Jonquera en sentit sud per unes obres que tallen un carril. Més endavant a la mateixa autopista P7 només hi ha un carril obert per circular a Sant Celoni en sentit sud per un accident, i això provoca uns 7 km de retenció des de Riells fins a arribar a Sant Celoni en sentit sud. També comentar-vos que la mateixa autopista P7 hi ha un carril tallat a Castellet i la Gornal en sentit nord per un camió avariat, i això pot alentir la marxa en aquest tram. A l'autovia 2 hi ha intensitat al Carràs en sentit Soses per unes obres que deixen només un carril obert per circular. A la ronda litoral de la B20 hi ha retencions entre Sant Adrià i Poblenou en sentit Llobregat i a Bonpastor en sentit Besòs. A la ronda dalt de la B20 lentitud i aturades entre la Vall d'Hebron i l'Ús de Trinitat en sentit Besòs. I per acabar, comentar-vos que avui s'està disputant la 4a etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, que ha començat a Sort i acaba a Lleida. Hi ha algunes vies tallades, com per exemple la C-13 de la Pobla a Vilanova de Meià, la C-12 entre Àger i Balaguer i la C-12Z a Balaguer. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
5 minuts i 2:15 ha costat que donés la cara i també explicacions, però finalment avui, 8 dies després dels fets, la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, ha comparegut al Parlament per donar explicacions sobre l'assassinat de la Núria, una cuinera de la presó de Masenric, a mans d'un reclus perillós que es va suïcidar. Un pres que, tot i que estava engarjolat per haver matat a ganivetades una dona, ara estava considerat com un pres de confiança i treballava a la cuina del centre amb accés a uns ganivets que va utilitzar per matar la Núria. La consellera Ubasart ha explicat que tots els informes que van fer sobre el reclus asseguraven que no presentava cap factor de risc i es desprenia que la probabilitat que pogués fer alguna cosa era molt baixa. Només en una ocasió va escalar a mitjana perillositat quan va donar un cop de puny a un altre reclus i va ser sancionat amb 11 dies d'aïllament. És per això que la titular de Justícia parla, o ha remarcat aquest matí, de l'excepcionalitat de l'assassinat de la Núria, Yolanda Canales.
La consellera de Justícia ha explicat que es va avaluar fins a 12 vegades a l'intern i els informes reflectien que tenia un baix risc de reincidència i de violència. Ha destacat que durant el seu pas per la presó el seu comportament havia estat correcte, no es relacionava gaire amb altres interns, tenia bona conducta i era digna de confiança. Amb tot, l'octubre de l'any passat va donar un cop de puny a un altre intern. Va reconèixer els fets i no es va enfrontar als funcionaris. Va ser sancionat a 11 dies d'aïllament que no havia complert encara. La consellera Gemma Ubasart diu que aquest va ser un incident aïllat.
Durant els 5 mesos següents no presenta cap conducta violenta o hostil contra cap intern ni contra cap professional fins l'incident del dia 13 de març del 2024. En el cas de l'intern, es valora aquest incident com aïllat i excepcional en tota la seva trajectòria penitenciària.
Els treballadors de la presó el van instar a participar en activitats d'intervenció psicosocial, però ell no va voler. Això va fer que no pogués progressar de grau, però no l'impedia seguir treballant pel CIRE. Feia 4 anys que treballava a la cuina, excepte en els últims mesos del 2023, precisament per la sanció pel cop de puny. Ubasart defensa que no es podia preveure l'assassinat de la Núria.
En el benentès que el risc zero no existeix, amb la informació recopilada fins al dia d'avui i l'evidència empírica dels milers de casos similars que han passat pel sistema, era difícilment previsible el desenllaç fatal del 13 de març.
Per millorar de forma immediata la seguretat a les cuines, s'augmentarà el personal funcionari de vigilància, es reforçarà el personal de cuina perquè mai es quedi un treballador sol i es reforçaran també els sistemes d'emergència.
I com era d'esperar, Yolanda, les explicacions de la consellera Ubasart no han convençut a l'oposició. Junts, Vox, Ciutadans i Partit Popular li han demanat que dimiteixi. El PSC s'ha quedat en un que assumeixi responsabilitats, Yolanda.
El PSC no ha demanat directament la dimissió de la consellera, però, segons el seu diputat, Ferran Pedret, no s'entén que ningú no hagi assumit les seves responsabilitats per la gestió incomprensible, ha dit, que s'està fent de l'assassinat de la Núria.
La gestió que el seu govern està fent de la crisi oberta per aquests terribles fets està sent incomprensible, inintel·ligible per molts dels professionals penitenciaris i també per molts observadors públics. Costa d'entendre que després del que ha passat no passi res en el sentit de l'assumpció de responsabilitats.
Més contundent s'ha mostrat des de Vox el seu portaveu, Joan Garriga, que ha dit que hi ha un responsable material de l'assassinat, el pres, però també hi ha responsables polítics i ha assenyalat directament a la consellera i al secretari de Mesures Penals per les seves polítiques penitenciàries.
Núria ha sido asesinada por culpa de sus políticas absurdas, de creer que las prisiones son splash y de ir a las prisiones a bailar con las presas y no a poner orden y a proteger a los funcionarios.
En la mateixa línia s'ha pronunciat el popular Alejandro Fernández, qui lamenta que s'hagi humiliat els treballadors de les presons i deixava clar que un centre penitenciari no és un balneari.
Una cárcel no es un balneario veraniego. Gestionar así, con semejante filosofía, al final trae consecuencias. Y esas consecuencias en este caso son clarísimas. La normalización de la agresión en el funcionamiento de las prisiones en Cataluña.
Junts i Ciutadans també han demanat la dimissió de la consellera, mentre que la CUP i els comuns han assegurat que les protestes dels treballadors són legítimes, però han advertit que el govern ha de vetllar perquè això no impliqui la vulneració de drets fonamentals de la població penitenciària.
Gràcies, Yolanda. Tanquem aquest capítol d'avui referit a l'assassinat d'aquesta funcionària de presons, d'aquesta cuinera al centre penitenciari de Masenric de Tarragona, una situació que portarà encara força dies de cua. Entrem en matèria política en aquest sentit amb una nova enquesta l'enquesta que s'ha conegut avui del Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO. En aquest sentit, la consulta diu que el PSC guanyaria les eleccions autonòmiques si es fessin avui, mentre que Esquerra i Junts pugnarien pel segon lloc amb els juntaires a l'alça per l'efecte del pròfug Puigdemont, que podria tornar, almenys així ho podia confirmar aquesta mateixa tarda nit en una conferència que té prevista pronunciar al sud de França. El baròmetre que es va fer, que s'ha conegut avui, es va fer abans de la convocatòria de les eleccions, que seran el pròxim dia 12 de maig, i apunta a la desaparició de Ciutadans de la Cambra Catalana o també la recuperació del Partit Popular, que podria passar de 3 diputats actualment als 9 o 13. Què més recull aquesta enquesta del CEO? Mara Rodríguez.
Doncs bé, Carlos, pel que fa a la transferència de vot, en Comú Podem i la CUP presenten les taxes més elevades de retenció de vot, mentre que Vox i Ciutadans presenten les taxes més baixes. Jordi Muñoz, director del CEO, ha explicat també què passaria amb els abstencionistes.
El principal beneficiari, això és una tònica bastant general, és el PSC, d'un 18% d'aquests abstencionistes avui els estimem que votarien al PSC, n'hi ha un 8% que votarien a Esquerra i un 7% de Junts.
En les eleccions al Congrés, el Partit Socialista sortiria com a guanyador, seguit del Partit Popular i Junts. El director del CEO, tanmateix, ha comentat que potser el context s'ha vist afectat per l'amnistia.
En l'evolució de les estimacions al Congrés, aquí veiem que el repunt que va tindre el PP al novembre en el nostre baròmetre tardor, que situava com a hipotètica segona força en unes eleccions generals a Catalunya, això ha baixat i ara està empatat amb Esquerra com a segona força, i el PSC ha recuperat una mica. Potser té a veure amb l'evolució del debat sobre l'amnistia, no ho sabem, però en tot cas el context ha canviat una mica en aquest sentit.
Els catalans suspenen la gestió del govern amb un 4,3 sobre 10, tot i que la majoria dels enquestats l'aprova. Entre els socialistes, la segona opció de vot és CAP, seguit d'Esquerra Republicana i Sumar. I d'altra banda, els Esquerra Republicana es decantarien per Junts, PSC i la CUP.
De la política autonòmica, les eleccions al Parlament de Catalunya, a la política municipal, on els comuns continuen tibant l'acord de l'Ajuntament de Barcelona 24 hores abans només de que s'hagin de tornar a posar a debat si s'aproven els pressupostos del consistori de la capital catalana de cara a aquest 2024. Hores d'ara, el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, ha demanat a Barcelona en Comú, el partit de l'exalcaldessa Ada Colau, reunir-se durant aquest dijous per parlar del pressupost que a hores d'ara no té garantida l'aprovació en el ple de demà. Així ho ha anunciat el portaveu del grup municipal de Barcelona Comú, Janet Sant, que ha insistit en que el que cal per aconseguir un vot favorable dels comuns al pressupost és un acord de govern. El senyor Collboni ha de triar, queden hores i de sorpreses n'hem vist moltes, però el que ha passat les darreres setmanes no anticipa que pugui haver-hi molts canvis, ha dit Sant, que també ha repetit que no faran o no donaran un xec en blanc, i ha recordat que ja van possibilitar la investidura de Jaume Collboni i que el que volen ara és un acord de govern. Toc d'atenció del president de SEAT, Wayne Griffiths, al govern espanyol i també al govern de la Unió Europea. Els hi ha demanat que facin els deures que els hi pertoquen per impulsar el cotxe elèctric. Griffiths els ha advertit que les inversions i els llocs de feina estan hores d'ara en joc. El president de SEAT ho ha dit durant la presentació dels resultats de l'automobilística, que han tancat 2023 amb un benefici de 625 milions d'euros. Iker Vegas, Griffiths ha estat aquest matí molt i molt contundent, oi?
Així és, Griffiths ha assenyalat que encara estan esperant resposta per part del govern de Pedro Sánchez sobre la modificació del pla MUPS d'ajudes a la compra, promès pel president al foro d'Anfac. A més, el CEO de SEAT i Cupra ha volgut llançar un avís al govern central, recordant que necessita una certa estabilitat política per a les seves inversions i per poder vendre els seus automòbils.
En Espanya me preocupa la falta d'estabilitat política i de la normalitat institucional i les accions i declaracions que creen confusió con el consumidor. España debe generar un proyecto colectivo de país en torno a la electrificación.
Tanmateix, Griffiths ha confirmat que la companyia va obtenir l'any 2023 els millors resultats financers en els seus 73 anys d'història, amb un benefici operatiu rècord de 625 milions d'euros, el que suposa una millora de la rentabilitat del 0,3 al 4,4% i un màxim històric en el volum de negoci, que arriba als 14.300 milions d'euros. Griffiths celebra el bon rendiment de Cupra i l'eficiència i el creixement de SEAT.
Los resultados de hoy son fruto del trabajo duro, el compromiso y la flexibilidad que habéis demostrado. Podemos y debemos
sentirnos orgullosos.
D'altra banda, a l'acte també s'ha anunciat el llançament del Cupra Raval, model que es començarà a produir a Martorell, on es farà una inversió de 1.300 milions d'euros i donarà més de 400 llocs de treball.
I aquest dijous, a COPE Catalunya i Andorra, ens hem fixat en una plaga silenciosa i que lamentablement avança poc a poc. Es tracta del edatisme, és a dir, la discriminació per raons d'edat que els últims anys s'ha convertit en una epidèmia sigilosa i devastadora que, segons els estudiosos, impregna ja tota la societat sense que ens n'adonem. Els informes és que sovint es fan, doncs, alerten que a nivell mundial aquesta epidèmia afecta el 50% de la població i els damnificats són tant gent gran com també gent jove. Hem volgut conèixer la història de l'Anna. 35 anys treballant, 35 anys de feina, i un dia se'ls va veure a l'atur. Va enviar uns 1.000 currículums aproximadament i només 20 li van contestar. Ens ho ha explicat a Herrera en COPE Catalunya i Andorra l'escoltada al Sergi Tor.
La biografia laboral d'Anna Muñoz, periodista de 62 anys, inclou ser directora del Diari de Terrassa durant més de 3 dècades. Va ser una de les primeres dones a Espanya i Catalunya a arribar a un càrrec de tanta responsabilitat. La crisi del 2010 la va obligar a acomiadar la meitat de la plantilla de periodistes i el desgast de les seves decisions van derivar en la renúncia de la feina. Des dels 18 anys, Anna Muñoz estava treballant i passats els 50 tornava a buscar feina. Seleccionava ofertes, no es desesperava i Herrera en COPE Catalunya i Andorra, l'Anna Muñoz ens ha dit quants currículums va enviar. La xifra impressiona.
En 6 mesos vaig enviar 1.100 currículums perquè guardo les còpies i els tinc comptabilitzats. Tota la vida, des dels 18 anys treballant, i jo no volia desenganxar-me d'aquest món de cap de les maneres. Clar.
Sol 40 empreses se van interessar pel seu currículum i quan va estar a punt de trobar feina quedava descartada per la seva edat. Una contradicció molt actual. Es busca experiència i joventut.
Sí, i aquest és un procés curiós perquè amb una població que s'envejeix cada vegada més i amb que qualsevol oferta de feina demana en una experiència extraordinària. Després, segons a partir de quina edat, jo llavors estava a prop de... Bueno, passava de la cinquantena. Llavors no interessa. No sé, és una mena com de sensació estranya, no? Sí. És a dir, has de tenir experiència, però no has de ser gran.
En els últims anys, l'Anna Muñoz ha tingut 2 feines gràcies al contacte personal, sabien qui era i les seves virtuts, i no per una selecció àmplia de personal. A nivell general, una graduació universitària de fa més de 20 anys, una falta de presència activa a les xarxes socials o enviar un currículum de 3 pàgines penalitza. Tot té a veure amb l'edat i la discriminació, com en una entrevista de treball preguntar quan un s'espera jubilar o com es veu d'aquí 5 o 10 anys. Experts laborals sí que apunten a que la pèrdua del valor de l'experiència és un error i que les relacions intergeneracionals ajuden a millorar la productivitat d'una empresa.
L'edadisme és una forma de discriminació per edat que pateixen moltes persones molt grans o persones grans i del que estem parlant avui a COPE Catalunya i Andorra. Ara ho volem fer amb la senyora Aida Díaz Tendero, que és patrona de la Fundació Help Age International i també professora de la Universitat Complutense de Madrid, que té aquest observatori del edadisme. Senyora Díaz Tendero, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Carlos.
Gracias por compartir esta pequeña conversación. ¿Cómo es posible que la edad sea ahora mismo la tercera causa más común de discriminación en el mundo por detrás del racismo y del sexismo? Es un fenómeno, yo diría, que está muy invisibilizado y del que habla muy poca gente, por desgracia, y existe.
Sí, la cuestión es que el edadismo o la discriminación por edad la tenemos tan asumida, la tenemos tan interiorizada que es verdaderamente muy novedoso el que se empiece a considerar que el criterio de la edad no puede ser un criterio de discriminación. Esto por una parte. Por otra parte, hay que tener en cuenta también que la dimensión de la edad se superpone a otras. Esto es, no es lo mismo la discriminación que recibe una persona mayor a que esta persona mayor además sea mujer o que además sea del entorno rural, uh-huh. O que además pertenezca a una minoría, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, además sucede este fenómeno de la superposición de discriminaciones. Pero centrándonos exclusivamente en el edadismo, podríamos verlo desde un punto de vista positivo, dado que esta toma de conciencia está teniendo lugar no solo en la sociedad, sino también en el ámbito normativo.
Claro.
Esto es, por ejemplo, que
es una doble discriminación, la que existe por la edad y la que existe luego por las normas y la burocracia que nos impone. ¿La sociedad, Aida, siempre ha sido edadista o es un problema que se ha agravado con el paso de los años? ¿Cómo lo ves?
Siempre hemos sido edadistas. De hecho, el edadismo, se habla de esta discriminación por parte de las administraciones, como decías, este edadismo estructural, sí. Pero luego está también el edadismo que se llama social, es decir, el que tiene que ver con las construcciones sociales sobre lo que significa ser mayor, y luego, además, el edadismo autoinfligido, es decir, el que nosotros mismos y las personas mayores tienen sobre sí mismos, sobre su propia condición de ser persona mayor. Entonces, estos tres ámbitos son los que hay que combatir.
Y vamos con una pregunta que se puede hacer mucha gente que ahora mismo tenga cierta edad y nos esté escuchando. ¿Qué mecanismos de defensa debemos utilizar o debe utilizar una persona que se considera mayor? Que también es decir, sí. A ver, ¿cuándo te consideras mayor ya para ciertas cosas? ¿45, 55, 60? En fin, ¿qué mecanismos hay de defensa?
Exacto, sí. Bueno, normativamente, como decía antes, está habiendo avances. Es decir, así como en la Constitución el criterio de la edad no aparece, sí aparece, sin embargo, en la Ley de Igualdad del 2022. Ya aparece este criterio. Por otra parte, la normatividad internacional está avanzando en el ámbito europeo. Tenemos por ahora nada más una recomendación en torno a esta discriminación por edad, pero se está luchando por una convención universal, así como existe para las personas con discapacidad. Se está avanzando en la elaboración de una convención internacional de protección de los derechos de las personas mayores. A nivel interno, en España, Cataluña está trabajando en una ley integral para las personas mayores. Otras comunidades también la tienen, comunidades como Castilla y León, Canarias. Y, desde luego, se quiere avanzar también en una ley nacional. Ahora, en cuanto a mecanismos, el principal mecanismo esencial es el conocimiento de los derechos, ¿no? Eso para empezar. Y que en eso hay que hacer mucha pedagogía todavía. Y después hay mecanismos, los que están implantados en todos los niveles de la administración territorial y que tienen que ver con denunciar. Es decir, hemos apreciado en este observatorio del edadismo que hemos implantado en Helpage, que la mayor parte de las personas mayores no denuncian. Lo mismo nos refiere el Defensor del Pueblo a nivel nacional y también, en el caso de Cataluña, la Síndic de Greuges, por ejemplo, sí. De que no denuncian. Las denuncias por parte de mayores no existen, quizás porque se desconocen en gran medida estos derechos por parte de ellos y por parte de los familiares. Pero, por ejemplo, le voy a hablar de este servicio estatal de atención a las personas mayores que hemos puesto en marcha desde Helpage. Es un servicio telefónico. Aprovecho también para dar el número porque está implantado a nivel nacional. De hecho, Cataluña es la cuarta comunidad autónoma de la que recibimos más peticiones. Es el 900-22-22-22. Y en este teléfono lo que hacemos es dar una asesoría por parte de una trabajadora social y una abogada de cualquier asunto relacionado con las personas mayores. ¿Dónde tienen que acudir, no? Por ejemplo, ¿para qué? Para hacer una denuncia.
Profesora Díaz Tendero, no tenemos más tiempo, solo agradecerle que nos haya atendido y que nos haya explicado pues el funcionamiento de este observatorio del edadismo que tiene en marcha la Fundación Helpage International. Profesora Aguín Díaz Tendero, gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Aquí estoy para lo que necesiten. Buenas tardes.
arribem ja a 3:45, moment de la publicitat, i després l'Adrià Mascort t'explica una important operació que han fet aquest matí els Mossos d'Esquadra.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Te sientes vacío? Así quedarán nuestros almacenes con la operación Stock Fuera de MediaMarkt. Consigue hasta un 30% de descuento en la mejor tecnología. Llévatelo todo, ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. Y en la app, y en la app, y en la
app. Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. ¿Me viajo sin prisa del tiempo?
Maravíllate con hasta 600 euros de regalo en El Corte Inglés y viaja a Japón, Sudáfrica, Malasia y Perú. Consulta condiciones. Reserva tu viaje con Exótica y Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els Mossos han desarticulat un grup dedicat al tràfic i explotació laboral de persones a supermercats catalans. Les víctimes eren obligades a treballar en condicions d'esclavitud i a 6 detinguts. Adrià, explica'ns.
El grup mafiós captava persones estrangeres amb promeses de millors condicions laborals. Les víctimes eren transportades il·legalment i en aquell moment començava l'explotació. El cap de la Unitat Central de Tràfic d'Éssers Humans de Mossos d'Esquadra, Lluís Moreno, concreta els detalls.
Tenien un més o menys la meitat de la plantilla en condicions regulars, amb el seu contracte de treball, condicions normals, i després hi havia una part que no, que eren persones que no tenien cap tipus de contracte i eren persones de la seva mateixa nacionalitat, nacionalitat pakistani.
Els Mossos van portar el cas en col·laboració amb Inspecció de Treball. Els fets es portaven a terme a 16 supermercats de franquícies conegudes entre Barcelona i Girona. Es van detenir 6 persones d'origen pakistaní d'entre 30 i 40 anys, que van passar a disposició judicial el 6 de febrer. Entre elles, el cap de la cèl·lula delictiva. En el present any, el cos de seguretat ha investigat 3 casos de tràfic de persones i han alliberat 30 víctimes.
Quan parlem de la feina que fan els socorristes, a tothom servir al cap l'estiu. És perquè quan més visible es fa aquest professional, en platges i piscines, és en el període estival, concretament els mesos que van de maig a setembre. Però les grans empreses de salvament i també entitats com la Creu Roja cada vegada se'ls fa més difícil trobar perfils adequats per cobrir aquests mesos. A Herrera en COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb l'Ivet, socorrista, que ens alerta de l'intrusisme en el sector. És així, Roc Solà.
Així és, Carlos. La situació als socorristes a Catalunya és crítica. Actualment hi ha moltes platges arreu del territori català que no compten amb la presència de socorristes, cosa que pot tenir greus conseqüències per a la seguretat dels banyistes i les persones que siguin a la platja en aquell moment. Una altra situació que és molt freqüent a les instal·lacions aquàtiques és que tenen un socorrista sense titulació, el qual és molt perillós ja que pot donar lloc a negligències en quant al salvament. La Ivet Alcaraz, socorrista de dues piscines al Baix Llobregat, ha opinat sobre aquestes situacions.
Jo crec que a lo millor a dia d'avui trobar algú que tingui el títol de socorrista és difícil, perquè molt poca gent es posa, o sigui, a lo millor es pensen que és un, o sigui, és un treball molt fàcil d'aconseguir, però clar, si tu vas a una piscina i et trobes a gent que no té el títol de socorrista i tu sí que el tens, clar, pues dona ràbia també.
L'estiu passat van operar uns 1.200 socorristes a Catalunya, però es calcula que en falten uns 300 més. Municipis molt visitats pel turisme, com Cadaqués, Colera o Portbou, no tenen cap mena de vigilància a les platges. Principalment, es deu a dos factors el fet que faltin socorristes: els salaris baixos que es paguen i l'extensa formació que has de realitzar per esdevenir-ne un. La Ivet ha posat en relleu aquestes dues mètriques.
Jo crec que no està ben pagat per al treball que en veritat és. Sí que és veritat que quan estàs, bueno, quan has de fer el teu treball, que sobretot és vigilar, molt bé, perquè bueno, la gent diu que no fa res, però està tota l'estona vigilant. I clar, a lo millor quan estàs vigilant no passa res, però el dia que passi jo crec que no està tan ben pagat per tot, bueno, per salvar una vida.
La llei empara les platges sense socorrista, ja que creuen que és responsabilitat del banyista escollir platja, però és molt difícil saber si una platja disposa de serveis de salvament o no, i això produeix que en els últims anys hagin augmentat els accidents a les costes catalanes.
Seguim parlant de socorrisme, i ho fem ara amb el senyor Aleix Font, que és el coordinador de la Creu Roja de les Platges de la província de Tarragona. Aleix, molt bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres, eh?
Hola, molt bona tarda. Gràcies d'aquí a poc, per l'espai.
D'aquí a poc començarà el doncs podríem dir la temporada de les platges amb el bon temps, que ja el tenim pràcticament a sobre. Aviam, Aleix, explica'ns una mica el servei de platges de vigilància que tenim a les platges catalanes. Està en bona forma o ens ha quedat una mica antiquat? Com ho veus tu?
Bé, ara mateix, sí, tal com comentes, ja dintre de poc comencem la temporada d'estiu, la temporada forta. Llavors, nosaltres la reflexió que fem és que bueno, que l'any és un servei que és més professional al llarg de la costa catalana, però que ens trobem diferents dificultats. Principalment, la dificultat més gran és trobar personal a l'hora de començar la temporada.
Mm. És una reivindicació històrica aquesta de que falta personal, falten socorristes. Què passa, Aleix, tu que treballes tan directament i que ets el coordinador de la Creu Roja de les Platges de Tarragona? Què passa, quin problema hi ha perquè no hi hagi doncs, gent que vulgui dedicar-se a aquesta feina i molts tinguin que venir de fora d'Espanya?
Principalment, el gran problema és que al final és una feina temporal, és una feina que a les localitats on més temps s'està aquí a Catalunya s'està 5, com a molt, 6 mesos. Llavors és una cosa que la gent no s'hi pot dedicar al 100% durant tot l'any. Llavors, això que fa que la gent a la que troba qualsevol altra feina que sí que li dura durant tot l'any, com per exemple també dins del camp del socorrisme o a les piscines o entrenant equips de natació o fent classes de natació, llavors és un grup de gent que cada any marxa. Llavors tenim una renovació constant de socorrista.
I amb una feina com és la del socorrista, que és de vital importància quan arriba, com deia, aquesta època de l'any, la gent fa prou cas de les indicacions dels socorristes a l'eix quan estan a la platja i veuen la bandera groga o bueno, la bandera vermella, suposo que ja ningú s'hi fica dins, no? Però bueno, us fan prou cas?
Prou cas. La gran majoria de la gent, sí, sempre és veritat que els socorristes sempre reclamem que la gent no fa cas o que la gent faci més cas o qualsevol cosa. El que és veritat és que la gran majoria de la gent sí que fa cas. Passa que la gent que no fa cas es fa notar molt i llavors igual t'estàs barallant durant 15 minuts amb una persona perquè et faci cas i llavors és el que es denota. Però sí, realment, com a societat se fa cas, però encara s'ha de treballar en les tasques del socorrista.
Socorrista, respectuosos amb les indicacions que feu des de les platges, que sempre esteu molt atents. Teniu marcat un perfil, tu que ets, fa temps que et dediques a això, un perfil de la persona més imprudent o més poc respectuós amb la vostra tasca, Aleix?
Principalment, no és que tinguem un perfil marcat, però bueno, sí que principalment quan te trobes amb grups de joves no organitzats, és a dir, que no venen d'escoles o qualsevol cosa, sí que segurament és dels grups més conflictius, no conflictius a temes de violència, sinó conflictius a temes de que no et facin cas o de que és més fàcil que un cop que gires tornin a entrar o tornin a fer el que, el que els facin que no facin, però és això, són grups aïllats.
Escolta una cosa, es parlaves abans a l'inici de l'entrevista que hi ha poca gent que vulgui dedicar-se a això del socorrisme perquè dius que és una feina temporal i quan acaba la temporada d'estiu doncs bueno, has de buscar alguna altra ocupació. De totes maneres, si un vol ser socorrista, com pot fer-ho, Aleix?
Sí, ara mateix el tema de treure la titulació de socorrista ha de ser de manera totalment reglada. Hi ha diferents vies. La via més comuna ara mateix és per als cursos d'ocupació que ofereix el SOC a través de les diferents empreses de formació de socorristes que hi ha arreu de Catalunya. És important que sigui una titulació reglada com aquestes perquè aquí a Catalunya es demana el ROPEC, que és el Registre de Professionals de l'Esport a Catalunya, i és algo que és únic aquí a Catalunya, cosa que dificulta, cosa que és perfecta perquè al final t'assegures un professional de la platja, però dificulta també l'entrada de socorristes. Llavors, les entrades al món del socorrisme serien els cursos del SOC, aquí a Catalunya, o els graus mitjos de salvament i socorrisme que es fan al voltant d'instituts públics i privats de Catalunya.
Els accidents més habituals a les platges, quines són? Gent que no fa cas de les banderes, gent que no es fa cas, o quines altres imprudències que després tenen conseqüències més greus són les que més heu de treballar, Aleix?
Principalment la imprudència més greu amb la que treballem és gent saltant de roques, això, aquesta és la primera, perquè això, tant amb el mar amb bandera verda com amb bandera vermella com amb bandera groga, és un perill constant tant per l'usuari com per nosaltres. Mm-hmm. Igualment, el problema més gran que tenim és quan tenim una bandera vermella i la gent no ens fa cas a l'hora de sortir de la platja. Aquesta seria les dues imprudències més grans amb la que ens trobem a la platja el dia a dia.
I una imprudència com aquesta, saltar des de les roques, que és del risc, com l'afronteu vosaltres, un socorrista?
Sí que hi ha zones on les roques... hi ha un cartell on diu que està prohibit saltar de roques, però al final nosaltres per el que treballem és perquè se li faci cas al socorrista. Llavors nosaltres anem a parlar amb el grup que està saltant de roques, normalment és un grup de gent jove, anem a parlar amb ells, els expliquem els perills que tenen, i si veiem que al cap de dues o tres reiteracions d'anar a parlar amb ells i anar a demanar-los que deixin de saltar de roques, així sí que truquem a agents de l'autoritat, normalment a policia local, perquè ens vinguin a donar un cop de mà a desallotjar aquesta gent de la roca.
Molt bé, doncs, Aleix Font, coordinador de la Creu Roja a les platges de Tarragona, gràcies per atendre'ns, moltíssima sort, que vagi molt bé la temporada, que la pareu complicada o què? O és difícil saber-ho,
això. Esperem que tranquil·la. Esperem que tranquil·la. Sempre creu amb els dits per això.
Molt bé. Aleix Font, moltíssimes gràcies per atendre's. Bona tarda i moltíssima sort, eh?
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Recte final ja de l'informatiu migdia, com sempre, ara rebem el Joan Ballón. I Joan, molt bona tarda.
Hola, Carlos, què tal?
Esports Copet, 3 i 5, titulars.
Mira, tenim moltes coses. Parlarem de la sanció a Xavi, que li han caigut dos partits finalment. Estarem a Cambrians, que Dani Alves no surt encara de la presó. Està costant reunir el milió d'euros de fiança. Parlarem també, ens aturarem en la situació de Yamal i Cubarsí, que estan amb la selecció espanyola i el Barça vol evitar que es repeteixi un cas Pedri, és a dir, que juguin aquest estiu l'Eurocopa i els Jocs Olímpics, i a l'Espanyol el Quique Iglesias ens presentarà la plataforma Ambició Perica. I també parlarem de la Volta, que avui tenim la quarta etapa en marxa. Arriba a Lleida, Pogacar és el gran dominador de la cursa.
Molt bé, tot això a les 3 de la tarda i 5 minuts. Montserrat Rodríguez de la Linterna, bona tarda, Montse.
Què tal? Bona tarda, Carles.
Què tenim preparat?
Doncs mira, avui, com esteu parlant al llarg del dia, parlarem de socorristes i què s'ha de fer per ser socorrista, i ho farem amb un professor de l'Escola Global ENCESAP, que ens explicarà què s'ha de tenir i quina titulació. I després en parlarem de l'edadisme i parlarem amb una senyora, es diu Anna, 61 anys, que la van fer fora de l'empresa.
Tot això a les 7 de la tarda. Fins ara.
Fins després.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo, desde policía a ladrón, pero nunca los he elegido al tuntún como el atún. Por eso elijo Calvo, porque no pescan al tuntún, tienen flota propia, ni seleccionan al tuntún, solo lomos de su mejor atún. Claro. Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún. Caltria Calvo.
I ara, el millor preu.